la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte aquí a la veu dels animals i la natura. En primer lloc, i abans que res, us fem, com sempre, un breu repàs dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, famosos i solidaris amb els animals i la natura, Parcs Urbans de Catalunya i l'entrevista, avui amb l'Estània Cuspertova, directora de la Fundació Zoo del Pirineu, que ens parlarà de la tasca fonamental que duen a terme per cuidar i rescatar fauna silvestre. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran, com de costum, el programa, que finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen, Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Per tornar a situar-vos, arribem a la 12a temporada de La veu dels animals i la natura, aquest programa que fa l'ONG ADA, l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals, aquí a Ràdio Estel, un programa que comença sempre amb un repàs de les darreres notícies més destacades de les últimes setmanes. I d'entrada, situació negativa, extrema, de les glaceres al Pirineu. Les glaceres del Pirineu podrien desaparèixer en menys de 10 anys. Així ho constata una vegada més l'Institut Pirenaic d'Ecologia, amb seu a Jaca, que fa ara 14 anys que documenta l'evolució que pateixen les masses de gel per Etna. El 2011 hi havia 26 glaceres i ara en queden sols 14. No n'hi ha cap a Catalunya, tret del que és una congesta rocallosa prop del cim del Baciverri. Se situen la gran part al Pirineu aragonès, les valls d'Ordesa, Vall de Tena i de Benasc i el massís de Vinyamala, Occitània, i es troben en condicions que anuncien el seu final, com és el cas de la ubicada al Mont Perdut, que ja aquest any ha estat inclosa dins el llistat internacional de glaceres, que reuneix les que pateixen uns danys irreversibles per l'escalfament global. La resta de formacions d'aquesta gran reserva d'aigua permanent del Pirineu formaran part més tard o d'hora i molt malauradament d'igual manera del llistat. Els científics asseguren que des del 2021 les glaceres del Pirineu han perdut quasi la meitat del seu volum. A tota la serralada, sols un grau d'increment tèrmic retalla en uns 30 dies la temporada de neu i els 2.000 metres d'altitud redueix en un 30% la seva acumulació, que és el motor que permet l'alimentació d'aquestes masses. El present comporta un canvi en els paisatges i els ecosistemes d'alta muntanya. Al Parc Natural de Possets-Maladeta s'han trobat alguns exemplars de pi negre per damunt dels 2.700 metres d'altura, mentre que abans no passaven dels 1.300. També alguns animals n'estan sortint perjudicats, com és el cas de la perdiu blanca, que fins ara canviava per camuflatge a la tardor el plomatge gris per un de blanc. Ara, però, aquest color blanc la deixa tot al descobert, perquè en un entorn buit de neu, els predadors, com és l'àguila reial, la troben molt més fàcilment. Els científics adverteixen que ja corre el compte enrere. Les glaceres pirinenques tenen els dies comptats. Malgrat que ara s'aturessin bruscament les emissions de gasos d'efecte hivernacle, aquestes masses de gel, molt rellevants i necessàries, i últimes del sud d'Europa, ja no es podrien salvar. Repassem més coses. Projecte d'una funerària per a gossos a Terrassa. La Societat Funerària de Terrassa ha iniciat els tràmits per posar en marxa una funerària municipal pels animals de companyia. Es preveu que aquest servei pugui entrar ja en funcionament el proper any i que s'ubiqui en el recinte del cementiri de la ciutat. El consistori, a través d'un comunicat, ha fet palès que aquest nou pla dona resposta a una demanda en creixement. Els agarencs, davant la mort dels animals amb qui conviuen, tenen també la necessitat d'acomiadar-los. La intenció és oferir un servei integral que cobreixi des del decés fins la incineració o l'enterrament i que parteixi d'un sistema emocional recolzat sempre pels criteris d'un model de gestió pública. La proposta de creació d'aquesta nova funerària haurà de ser ara aprovada dins del ple municipal. Així doncs, Terrassa fa un pas important per oferir aquest servei respectuós en record dels animalons i pel dol dels seus posseïdors. Serà important conèixer el resultat final d'aquest procés cara al futur. I acabem. La propera Cimera Mundial del Clima, que celebrarà al Brasil, començarà anant en contra del mateix clima. Controvèrsia al Brasil per la construcció d'una autovia en plena selva amazònica. Una nova infraestructura que té com a objectiu facilitar la mobilitat dels 60.000 participants que assistiran a la propera COP30, és a dir, la Cimera Mundial del Clima, que celebrarà a la ciutat brasilera de Belém do Pará el novembre d'aquest any. El govern estatal s'aferra a destacar les qualitats sostenibles d'aquesta nova via, anomenada Avinguda de la Llibertat. Però la idea ha provocat la indignació més absoluta d'entitats ecologistes pel seu gravíssim impacte i també perquè construir-la contradiu al 100% el propòsit de la cimera sobre el clima. Les obres s'han iniciat després de molts anys de polèmica i han talat 13 quilòmetres de selva. Grans quantitats d'arbres s'amunteguen als marges de l'autovia en construcció, mentre que les excavadores anivellen el terreny per procedir a pavimentar-lo, un fet que comporta la destrucció de la terra verge i també del sotabosc. Les comunitats indígenes que viuen a la zona denuncien que no se'ls va consultar i que les obres estan comportant una devastació ecològica que serà ja irreversible. I constaten conseqüències per la fauna amb la mort de gran quantitat d'animals. I és que aquesta carretera ha esdevingut una trampa per a tots els animals quan la travessen per passar a l'altra banda de la selva. La pregunta és, si el Brasil volia acollir aquesta cimera del clima, per què no va designar una ciutat més accessible, com són Rio de Janeiro o bé São Paulo, i no pas una ciutat dins de la selva? Sembla ser que va ser una decisió personal del president Lula da Silva per mostrar la riquesa de l'Amazònia i els problemes i amenaces que afronta. Textualment, va dir: "Crec que és molt important que les persones que la defensen i es preocupen pel canvi climàtic coneguin de prop aquesta regió."
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que la cua dels animals té diferents finalitats i funcions segons l'espècie, el seu procés evolutiu i les necessitats d'adaptació al medi? La cua es troba desenvolupada en les diferents espècies aquàtiques, terrestres o voladores, com poden ser les aus, els rèptils i els mamífers. En el cas dels mamífers, la cua és la prolongació de l'espina dorsal i un apèndix clau per finalitats tan diverses com mantenir l'equilibri, servir de timó per nedar o volar, ser prènsils per agafar-se millor a les branques dels arbres, espantar els insectes i paràsits molestos o servir d'abric per protegir-se del fred. Segons la postura i el moviment que adopti, la cua també desenvolupa la funció de comunicació social i senyal de perill entre els membres d'una mateixa espècie o ser utilitzada com a arma defensiva o verinosa en espècies com els escorpins o la manta. L'espècie humana també conserva vestigis d'una cua embrionària al final de la columna vertebral. Segons les conclusions d'investigadors, durant el seu procés evolutiu, els nostres ancestres van anar perdent la cua per agilitzar el seu moviment dempeus sostingut sobre les dues cames. En el llenguatge postural i de moviment a la cua dels gossos i gats es poden identificar les seves manifestacions d'alegria, disgust, estrès, por, preocupació, amenaça, submissió o expectació d'acord amb les diferents situacions o circumstàncies que es trobin. Depenent de la llargada, gruix i musculatura, la cua pot facilitar-los un millor equilibri, agilitat, aerodinàmica i més possibilitats de maniobrar quan corren, giren o neden.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
Quins beneficis aporten les vinyes ecològiques al medi ambient?
La vinya és un dels cultius que té més hectàrees ecològiques a Catalunya. Els seus beneficis no només són per al consum que fem de raïm, vi o cava, sinó que també aporten molts beneficis al seu entorn natural. Un equip d'investigadors del CREAF i del Museu de Ciències Naturals de Granollers han estudiat diverses vinyes al Priorat per comprovar-ho. Han vist que les vinyes que no es conreen amb productes químics i tenen l'entorn natural ben conservat acullen més diversitat d'animals i plantes que les vinyes treballades de forma convencional. En concret, en les vinyes ecològiques hi ha més diversitat de plantes i de papallones. Les vinyes del Priorat són particulars perquè es cultiven en pendents, sense terrasses i estan envoltades de terreny no cultivat, que encara afavoreix més les espècies que hi viuen.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Amigues, animalons i amics, avui li dedicàvem aquest espai a recordar a un músic nord-americà que tenia una orquestra de música ballable als principis del segle passat i que tocava la trompeta. Dic això perquè trobaríem bastants músics que per demostrar el seu ego feien de tocar i tocar la trompeta. És el Harry James. Nasqué a prop de Nova York l'any 1916 i fou el seu pare, que també tocava la trompeta, qui als 10 anys li va ensenyar i era molt rigorós, molt rigorós. Com molts músics, al seu principi era començar amb orquestres locals de ball o coves de jazz, fins a poder, de molt jove, formar la seva pròpia orquestra a Filadèlfia. Tenia allò aleshores 22 anys. Escoltem a Harry James, que és molt amable d'escoltar. Thank you.
Just how empty they all seem without you.
La veu dels animals i la natura. Escolteu Ràdio Estel, programa de l'ONG ADES, temps per l'entrevista, i avui tornem a parlar una entitat a la qual ja havíem presentat fa un temps, és el Zoo del Pirineu, la Fundació Privada Zoo dels Pirineus, que ara, a més, fa una crida especial, i per tant, quan passen aquestes coses, tornem en aquestes entitats per veure exactament què és el que demanen, perquè bàsicament s'encara a la cura dels diversos animals que acullen en aquest cas. Per presentar una altra vegada aquesta entitat i parlar d'aquesta crida especial, presentem a la seva directora, que és l'Estània Kuspertova. Estània, molt bon dia, en primer lloc.
Bon dia.
I en primer lloc, Estània, també explica'ns una mica la teva trajectòria, perquè tu vas néixer a la República Txeca i a partir d'aquí entenc o entenem que tenies també un somni al principi, que era ser veterinària, vas passar per diferents centres fins que al final vas acabar a Catalunya, no? I aquest centre, aquest Zoo dels Pirineus, neix oficialment el 2014. Explica'ns una mica com es gesta.
Com va néixer aquesta idea? Doncs la necessitat o la inquietud personal d'ajudar a la natura sempre des de petita la tenia. Per això volia dedicar-me a veterinària, però els meus pares no ho van permetre. Llavors vaig passar per un centre de cria comercial dels falcons fins que vaig començar en Alemanya i en 2006 ens vam traslladar amb l'empresa aquí a Catalunya, en un entorn preciós. I aquí ja vaig voler fer el segon pas, que és fer una cosa més ben feta i realment només per protegir els animals salvatges que ho necessiten.
El centre obre les portes el 21 de juny de l'any 2014 i, per tant, ja fa més de 10 anys, gairebé 11, que funciona. Explica'ns una mica els objectius bàsics, que bàsicament és acollir aquesta fauna, no? La fauna silvestre, però també canvieu a l'any 2023 per passar a ser directament un centre de rescat, no? Explica'ns una mica aquest matís, també.
Avui al dia el nostre objectiu principal és educar, és incorporar la protecció de la natura a la cultura del país perquè la gent ho visqui, perquè vegi que hi ha molts animals aquí a Catalunya. Té un encant natural, té una riquesa natural increïble i moltíssima gent no ho sap. Llavors, nosaltres rescatem animals, però sempre diuem o sovint veuem que és com posar una tirita amb un problema molt més greu. A la primavera, per exemple, quan ens estan arribant cries dels cabirols, que la gent, sense saber que no s'ha de fer, els agafa, els separa de les mares, els porta aquí, és una llàstima molt gran que els cridem i després els tornem a la natura, però creiem que si poguéssim arribar amb més persones amb aquest missatge que la natura s'ha de respectar, que moltes històries tristes que ens arriben aquí es podrien evitar.
Ara parlarem més en concret també d'algunes històries de les que teniu i d'aquesta crida que feu. Abans, però, també us rematem, doncs, com sempre, al lloc web d'aquesta entitat, zoodelpirineu.com. Podeu trobar també més dades, activitats de difusió, escoles que ja en van parlar. En tornarem a parlar una altra vegada avui de les que fa aquesta entitat. Però abans, Estània, també, i després de definir una mica els objectius, aquesta crida especial que heu fet ara, exactament què passa? És a dir, teniu massa animals per cuidar que heu recollit durant el 2024, no?
2024, al centre de rescat van arribar 430 animals, que és gairebé 100 més que l'any anterior. I aquest any ens arriben trucades de tot Catalunya i no ens atrapem feina. Llavors necessitem recolzament. L'administració, de moment, no rebem cap ajudes de l'administració i són persones que amb les donacions ens ajuden a seguir treballant i poder donar abast a totes les necessitats.
Per tant, la crida especial és d'ajuda d'entrada. Dius, durant el 2024 es van rescatar o es van acollir aquests 430 animals, dels quals, i citem dades, del vostre web, per exemple, doncs un 45% d'aquests animals no han pogut tornar a la natura, perquè, evidentment, no tots es recuperen, fins i tot n'hi ha de crònics o per altres causes que no poden tornar en el seu hàbitat natural i, per tant, s'han de quedar aquí al Zoo dels Pirineus, no? Quants animals acolliu actualment i quina capacitat teniu?
Capacitat? Vale, estem ampliant les instal·lacions perquè realment ara mateix les instal·lacions que tenim estan plenes. No podem acollir més animals, però no és la solució, ja que hi ha molt pocs llocs que fan el mateix servei o mateixa feina que fem nosaltres. És el nostre compromís de poder ajudar amb més animals. Llavors, al mateix temps que estem rescatant, sempre intentem ampliar per poder ajudar més.
Mm-hmm. I podeu ampliar aquestes instal·lacions?
Sí, el terreny és casa nostra, és terreny nostre. Llavors vam fer el primer pla especial, doncs va ser generós, llavors tenim encara capacitat per ampliar. Quan la esgotem, doncs demanarem un altre permís per seguir ampliant. La finca té 26 hectàrees, tenim espai.
Però entenc que abans d'aquesta ampliació, ara per ara, no podeu acollir més animals.
Ara mateix, sense ajuda, no.
Mm. Aleshores...
Llavors, avui teníem una senyora al telèfon que va trobar una guineu ferida i ens trenca el cor dir-li que no podem ara mateix ajudar. La cada animal que acollim només, no és només l'acte de no sé, acollir-la i fer la primera intervenció veterinària, sinó hem d'assumir cuidar de la guineu durant moltes setmanes o fins mesos esperant que pugui tornar a la natura. I si no pot, acollir-la nosaltres.
Mm. Parlem ara també d'aquest procediment perquè és important també que quan la gent es pugui trobar, per exemple, un animal ferit a la natura, doncs com ha de procedir? Bé, ara ho definim. Però abans també dir-vos que la Fundació Privada Zoo del Pirineu és l'únic centre privat de rescat i cura, en aquest cas aquí a Catalunya, disposat a acollir a tota mena d'animals que ja han parlat amb entitats públiques que existeixen, dependents de la Generalitat de Catalunya, als quals també es deriven animals silvestres, com són el Centre de Fauna de Torreferrussa, que és a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Oriental, o al Centre de Fauna de Vallcalent, a la ciutat de Lleida. En vam parlar relativament fa molt poc. Explica'ns una mica, en el marc d'animals que vosaltres acolliu, tinc entès que són una mica més de 60 espècies diferents i bàsicament són espècies autòctones, oi, Estània?
Sí, són autòctones, ja que acollim animals que se troben lesionats aquí al país són els animals que ens arriben. I actualment al refugi, aquests animals que no poden tornar a la natura, doncs això, són uns 230 animals de 60 i pico espècies del nostre país.
Mm-hmm. Quan la gent es troba un animal a la natura, i això que dèiem, ferit o lesionat, pel que sigui, com ha de procedir si es vol posar en contacte amb vosaltres?
És trucar-nos o més fàcil enviar un WhatsApp al 610 75 02 23.
Mm. Tornava a repetir, aviam.
610 75 02 24.
24, en aquest cas 610 75 02 24 és el telèfon en aquest cas per posar-vos en directe, per posar-vos en contacte. Quan vosaltres us poseu en contacte, entenc que vosaltres directament us podeu fer càrrec, podeu anar a buscar aquest animal i a partir d'aquí, quan un animal entra lesionat, ferit a dintre del centre, quin és el procediment que seguiu?
Doncs nosaltres en la plantilla tenim una veterinària que és una experta en fauna salvatge i ella fa la primera avaluació. Llavors, depèn del problema amb el qual ens ingressa l'animal, si són, per exemple, les cries, llavors creixen amb contacte mínim amb les persones, amb un protocol molt estricte per poder tornar a la natura, incorporar-se. I si són lesions molt greus, doncs allà, de nou, la decisió és de la Laia, de la nostra veterinària. He de dir que a vegades ens arriben animals, sobretot si són accidents a la carretera, que no podem ajudar. Que el més correcte per fer és aliviar el dolor i deixar-lo descansar de per sempre. Si ens arriba un animal amb columna trencada, i les dues que més endavant també. Vull dir que allà no podem fer miracles.
Mm-hmm. Parlem ara de més casos. Us recordo que som la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel, que escolteu l'Estània Cuspertova, que és la directora i fundadora de la Fundació Zoo del Pirineu, que estem definint una mica la tasca aquesta d'acollir, de curar animals salvatges que han estat ferits, que han estat lesionats, que poden ingressar al centre, a la qual poden avisar doncs, les persones que es troben aquests diferents animals. I que ara fa una crida especial, perquè aquest últim any, el 2024, com hem dit, van rescatar o van tenir cura de 430 animals. Alguns han pogut tornar a la natura, però altres no. I al centre, per tant, es troben una capacitat, diguem-ne, d'atenció límit. I, per tant, demana aquesta ajuda. Una ajuda que després acabarem de definir també al final. Hi ha algun cas, Estània, no sé exactament quin tipus, per si ens pots posar algun exemple d'animals, però sí que citeu, per exemple, fa un any va arribar una àguila daurada, per exemple, aquí al centre, que havia estat en estat força crític, no?, després d'electrocutar-se, però finalment va poder tornar al medi natural, per tant, hi ha molts casos d'èxit i de recuperació.
Just l'àguila daurada no va poder tornar perquè va tenir una infecció molt greu dins de l'os, llavors la vam anomenar Glòria, i la Glòria viu aquí, amb nosaltres. Però per algun cas d'èxit, no sé, per exemple, de l'any passat ens va arribar les cries dels cabirols, que és, vale, que això és moltíssima feina, però després això creixen només a mi, jo els dono biberó, els netejo el culete, així que saben que han de fer pipí caca, com lo faria la seva mare. I després tenim aquí un sistema bastant ben elaborat que creixen només en contacte amb mi, després s'incorporen al grupet dels cabirols que tenim aquí, els que viuen aquí perquè tenen alguna lesió que no les permet moure's correctament. Llavors, d'aquesta manera, ells saben que són cabirols, no se pensen que són humans, i després els tornem a natura. Llavors, l'any passat vam poder tornar a la natura 4 cabirols.
Clar, en el cas d'aquests animals, per exemple, no sé si és aquest cas, però en el cas d'animals que són orfes o que es separen de molt petits de la seva mare, és possible després tornar-los a la natura?
Si segueix, clar, has de tancar una miqueta el cor humà i has d'enxecar el cap. Has de tractar-los amb molta responsabilitat, no donar-les tant de carinyo, donar aquests animals just el que necessiten per la seva salut, per poder desenvolupar-se correctament, perquè no s'acostumin a ajudar els humans. Llavors, després, últim pas és que independitzen.
Perfecte.
Això, gràcies. I quan tornen a la natura, que tinguin les mateixes opcions de sobreviure com si no haurien de passar pel nostre centre.
Clar, un procés importantíssim. I d'altra banda, explica'ns també alguns d'aquests animals que no poden tornar a la natura i per què, en quins casos. Segurament aquests que citaves, no?, de discapacitat, alguns dels animals, clar, depenent de la seva esperança de vida, potser s'han de passar 30-40 anys aquí al centre.
Sí, és la nostra responsabilitat quan acollim un animal, també fem ràpidament càlcul, no?, quants anys hem de tenir cura d'aquest animal, i si tenim ara mateix la capacitat tant d'espai com econòmica per poder cuidar-los. Vull dir que amor pels animals és molt guai, ho viuem, és la nostra vida, però necessitem recursos econòmics per poder assegurar l'atenció que necessiten. Llavors, dels animals que tenim aquí, per exemple, te puc explicar la història del Martí, d'una guineu jove que va arribar l'any passat. Algú li va rebre una palissa brutal. Era una guineueta jove i pensàvem que estava mort quan va arribar, ni se movia. Però encara estava respirant, el cor treballava, llavors vam començar a alimentar-lo via vena. A poc a poc li estàvem obligant a començar a menjar fins que va decidir o va agafar ganes de viure. Va començar a menjar i beure, moure's, però aquesta palissa tan gran al cap va causar que no veu bé i no mou bé les cames a darrere. En aquest cas, òbviament, no podem tornar aquesta guineu a la natura perquè no podria sobreviure. i viu aquí amb nosaltres de per vida.
Mm. Clar, perquè la gent ho entengui, evidentment, per cuidar un animal com aquest, fa falta material, fa falta espai, fa falta veterinaris, fa falta fins i tot medicaments o altres coses, no? És una mica totes les despeses que teniu, no? Ho dic per acabar de definir-ho, Tània.
Sí, per tenir uns números així clars, per exemple, una cria, si és una cria d'ocell que arriba aquí, necessitem uns 300 euros, o ens costa uns 300 euros per tornar-la a la natura. Si és un animal que arriba en estat crític, com era, per exemple, el cas de l'àliga daurada amb l'ala electrocutada, són uns 2.000 euros en 6 setmanes. I l'àliga en cures intensives, i l'àliga estava en cures intensives 4 mesos. Vull dir que parlem dels números bastant elevats.
Clar, i si estem parlant però... de que a l'any podeu tenir cura, per exemple, aquest any passat de 430 animals, doncs fem números, no? I multipliquem.
Sí. Vull dir que, com que som fundació, si algú vol veure els números, nosaltres tenim tots els números a la nostra pàgina web. Hi ha una part de transparència i hi ha tots els números allà.
Tània, quines opcions hi ha? Ho dic perquè vosaltres, a nivell de finançament, evidentment hi ha gent que es pot fer soci, poden fer donacions, això també a través del web es pot veure, no? Fins i tot certes empreses que puguin col·laborar, però no sé si també més enllà heu parlat o heu pogut parlar amb administracions, alguna institució que pugui col·laborar, de quina manera es pot ajudar?
Nosaltres sempre recomanem com primera opció venir a visitar-nos. Els ingressos que rebem amb entrades, amb venda de les entrades, de moment són els més importants. Al mateix temps, les persones puguin veure de primera mà la feina que fem i poden conèixer la vida d'aquests animals, que si no tractem correctament la natura, quin efecte després se porten als animals que estan patint sota la nostra, no sé, acció. Hmm. Llavors, visitar el zoo sempre és el més recomanable, però les persones que volen fer un pas enllà, llavors es poden fer socis de la nostra fundació, poden apadrinar algun animal, que és apadrinar simbòlicament, òbviament, i actualment estem ampliant, estem buscant les empreses amb compromís, amb protecció de la natura, que vulguin estar al nostre costat en aquesta lluita que estem fent.
Doncs queda feta aquesta crida, perquè és més que necessària també, com veiem en aquests moments i com hem definit. I per acabar, Tània, perquè parleu, que és, a banda d'acollir i tenir cura d'aquests animals, feu una difusió important, perquè parleu de més de 16.000 visites de mitjana anual aquí al Zoo del Pirineu. Perquè la gent agafi ganes, quan s'hi venim, a visitar el Zoo dels Pirineus, és a dir, ho pot fer qualsevol, no? Ho pot fer una escola, ho pot fer un particular. En què consisteix la visita? Què podem veure?
Cal destacar que el parc no se pot visitar per lliure. No és un zoo, és un refugi dels animals, i llavors per tenir tranquil·litat pels animals es pot visitar només participant en les activitats. Llavors, per exemple, a la visita guiada els nostres visitants poden veure tots els animals que viuen aquí al refugi i conèixer les seves històries. Si les persones volen tenir una interacció més propera amb els animals, llavors tenim activitats com exhibició de vol o el toca-toca. Allà participen animals que necessiten, degut a l'alterament del comportament natural, necessiten interacció amb humans al diari. Llavors, d'aquesta manera, les persones realment ens estan ajudant a proporcionar-les vida a activa als animals, estan aprenent sobre com cuidar-los, com protegir la natura, i nosaltres ens estem guanyant diners per poder seguir treballant, és així.
Una doble feina, eh? Amb una activitat ja solucionem dues coses. D'una banda, el finançament.
Tres,
aquesta crida que feu especial. I d'altra banda, el coneixement, perquè també és bàsic saber com funcionen aquests centres, de quina manera s'acullen els animals, també quines característiques, quin comportament a nivell biològic tenen per entendre'ls més, per comprendre la natura. Bé, aneu a Odèn, aquest centre, Fundació Zoo del Pirineu. És a Odèn, eh? El Solsonès. No sé si ho havíem dit abans.
Estem a prop de les pistes d'esquí de Port del Comte, perquè la gent ho pot posicionar millor.
perquè la gent ho ubiqui, prop de Port del Comte, Odèn en concret al Solsonès, Fundació Zoo del Pirineu, a través d'internet www.zoodelpirineu.com, zoodelpirineu.com. Allà en podeu trobar més dades, dades que ens ha definit avui l'Estània Cuspertova, que és la seva directora i fundadora. Estània, fem aquesta crida i esperem que tot segueixi bé, progressi i pugueu ampliar les instal·lacions. Gràcies per intervenir avui.
Moltíssimes gràcies per la vostra ajuda amb la divulgació.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estàvem parlant del Harry James. Es va casar amb una actriu que es deia la Betty Gable als 27 anys i, naturalment, com tenia el seu ego, que ho demostrava tocant la trompeta que li havia ensenyat, com hem dit abans, al seu pare, intervenia en cada cançó que interpretava, de forma que l'orquestra, com si diguéssim, era un acompanyament. Va arribar a ser molt conegut als mitjans del segle passat. També va estar molt lligat amb Hollywood, apareixent en nombroses pel·lícules com Anna i les seves germanes del Woody Allen i nombrosos programes de ràdio. Era un fumador empedernit, que va morir d'un càncer a Las Vegas quan tenia 67 anys. Escoltem-lo ara i a la propera, si Déu vol. Thank you.
Sabies que el terme metamorfosi deriva del grec i significa transformació i canvi d'estat i de la forma? Aquest procés de mutació i evolució fins a aconseguir transformar-se en un ésser diferent és del que són capaços de desenvolupar un 80% dels invertebrats, com és el cas de les papallones, libèl·lules, abelles, formigues, mosques i moltes altres espècies. En la metamorfosi, anomenada complerta, com succeeix en les papallones, es produeixen quatre canvis o mutacions a partir d'una larva nascuda de l'ou. Primer creix i s'alimenta com a cuc. Després es tanca dins la seva closca aïllada, tornant-se una crisàlida. I al final del seu cicle fa el darrer canvi radical, transformant-se en una papallona preparada per aparellar-se i tornar a començar el mateix cicle vital. En els animals vertebrats, aquesta complexa transformació només es dona en els amfibis en una metamorfosi anomenada incomplerta, com passa, per exemple, en les granotes. Neixen com a petites larves i es van transformant en capgrossos. Més tard es converteixen en granotes amb pulmons i quatre potes, havent desaparegut la cua i les brànquies. La metamorfosi és una de les lliçons més fascinants que ens ofereix la natura, vers el complex desenvolupament de moltes de les criatures amb les que compartim el planeta. La mare naturalesa no deixa mai d'esperonar la nostra admiració i motivar-nos a dedicar-li una respectuosa reverència.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Robert Redford amb els animals i la natura. Robert Redford, actor, director i productor de cinema nord-americà, ha estat guanyador de diversos Oscars per la seva reconeguda trajectòria professional. Ecologista i activista compromès en la conservació dels espais naturals degradats per la contínua pressió de les activitats de l'home, va ser un dels primers actors de Hollywood durant la dècada dels anys 70 en manifestar-se a favor de fomentar les energies renovables, en especial l'energia solar. En un discurs a l'ONU, previ a la celebració de la Cimera de París, va demanar la importància d'aconseguir un acord mundial per combatre l'escalfament global, trobant-nos ara en l'última oportunitat que tenim. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Avui coneixerem el Parc de la Creueta del Coll de Barcelona. On està, Francina?
Està al districte de Gràcia, al passeig de la Mare de Déu del Coll. És fruit de l'aprofitament d'un espai que durant molts anys va estar dedicat a una activitat ben diferent de l'actual, l'antiga pedrera del Coll, d'aquí ve el seu nom, que està situada a la falda d'un dels turons que configuren la part alta de Barcelona.
I de la vegetació, què ens pots explicar?
Hi ha un gran estany, que a l'estiu esdevé una piscina pública, una plaça i diversos espais amb arbrats formats per acàcies, pins, palmeres i arbustos mediterranis que configuren aquest parc.
Degut a que està molt proper a la Serra de Collserola, a quins animals podem trobar?
És un hàbitat important pels petits mamífers, els rèptils i les aus urbanes. I podeu conèixer més informació d'aquest parc al web de l'Ajuntament de Barcelona, www.bsn.cat.
Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
faig una invitació urgent a un nou diàleg sobre la manera de com estem construint el futur del planeta. Necessitem una conversa que ens uneixi a tots, perquè el desafiament ambiental que vivim i les seves arrels humanes ens interessen i ens impacten a tots. El moviment ecològic mundial ja ha recorregut un llarg i ric camí i ha generat nombroses agrupacions ciutadanes que han ajudat a la conscienciació. Lamentablement, molts esforços per cercar solucions concretes a la crisi ambiental solen ser frustrats, no sols pel rebuig dels poderosos, sinó també per la manca d'interès dels altres. Les actituds que obstrueixen els camins de la solució, fins i tot entre els creients, van de la negació del problema a la indiferència, la resignació còmoda o la confiança cega en les solucions tècniques. Necessitem una solidaritat universal nova. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.